A tot això, el València va fent feina. València l'altre dia, no havia tingut ocasió de, més enllà del partit de, del Girona, contra l'Atlètic de Bilbao. El vaig veure i em va agradar molt l'equip de Gattuso, i avui ja porta una maneta, Ballera.
Està jugant un gran partit l'equip de Gattuso perquè està guanyant 5-0. De fet, ha marcat el primer gol amb la samarreta del València, Nico González, a la sortida d'un corna. En condicions normals no l'hauria marcat. Per què ho dic, això? Perquè David Soria està fent un partit molt, molt discret. A la primera meitat ja ha regalat el tercer a Samu Castillejo, i ara era una rematada de Nico González que anava molt centrada, i David Soria no ha estat, no ha tingut bons reflexes, i a més la sensació és que se l'ha acabat fent ell el gol, que no l'ha fet Nico, sinó que se l'ha acabat fent ell, però evidentment el gol és de Nico González. I ara, res, fa qüestió de 2 minuts, ha marcat Hugo Duro, marcant i xutant per sota les cames de David Soria, en 1-1, una altra vegada la defensa del Getafe molt desajustada. Getafe està jugant pitjor que quan va visitar el Girona a Montilivi. 5-0, amb Quique Sánchez Flores, que no és a la banqueta, és a la graderia, perquè encara arrossega aquests partits de sanció. I queden 20 minuts, eh? I aquest equip, el de Gattuso, hi va, però als 90 minuts. La veritat és que no ha baixat el pistó en cap moment, s'està notant, i no descarto que arribi el 6è o el 7è. Entra, per cert, Ilaix Moriba, que repeteix sessió al conjunt valencià, i va jugar l'any passat, ara també i torna a jugar, encara és propietat del Leipzig.
València sumarà 6 punts, el Getafe quedarà amb només un punt en aquesta zona baixa de la classificació. Passa un minut de 11:15, fem una pausa i a la tornada mirem ja cap a la Champions, que això comença ja, i aquest any a RAC1, dimarts i dimecres, a RAC1 tota la Champions. Ara amb el Jaume Naveira i l'Albert Blaia la pentinem.
Superesports amb Xavi Puig.
Aquest mes la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta l'especial Montsant. Celebra el 20è aniversari d'una idea única a través dels seus grans vins. Lo Cirerer de Calbassó, Brunos del Portal del Montsant i Dos Terres Garnatxa del Celler Dos Terres. 6 vins negres valorats en 99 euros, ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC més 1.
Tots som
més
RAC 1.
Quina és?
Quina hora és? És l'hora de comptar diners. Hola, sóc Juli Pijuli, president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals.
Jo també recomano la competència.
El programa de ràdio, no la meva competència, que serien els bars legals.
La competència.
Veniu al meu bar.
Teniu
uns productes que us encantaran.
Enganxen com la droga.
Bàsicament perquè són droga.
Ja s'entenia.
Cada dia de 12 a 1 del migdia...
Jo els escolto.
Quan me'n vaig a dormir.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Inspira fort.
Apa.
RAC 1. Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
Què, Molló? Sona bé, eh?
Sona... Això és música celestial. Jo sempre ho he dit, que quan el xiulen... Perquè encara el xiulen al Camp Nou, crec.
Sí,
no,
i no només
al
Camp Nou, eh?
Exacte, i a més llocs, a mi em sap molt greu, perquè és que, ostres, és una música que a mi em motiva, em posa.
És la sintonia de la Champions, per si l'un no la coneix. Dimarts comença aquesta nova edició, que s'acabarà el 10 de juny, molt tard, aquest any, amb la final a l'Estadi Olímpic Ataturk d'Istanbul. Bon moment, per tant, per analitzar el que ens espera a 48 hores de començar, recordant que viurem tota la Champions a RAC1 aquest any, els dies que jugui el Barça, evidentment, amb el Barça juga a RAC1 i pendents de la resta de la jornada. i els dimarts o dimecres, depenent la setmana que no jugui el Barça, també tots els altres partits a la sintonia de RAC1, en un programa que conduirà en Molló, que ja ens va acompanyar la temporada passada a RAC+1 i que ara passa al primer canal, que diu el Mundet. Analitzem aquesta Champions amb un home que també veu uns pans de partit de Champions, el Jaume Naveira, responsable de tots els multi que hi ha al món,
de tots.
Champions, Europa League, Conference League.
No, no me'n salto cap.
Tu li poses multi al davant i allà hi ha el Jaume Naveira il·lustrant-nos. Hola, Jaume, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
I amb l'Albert Blaia, periodista de Relevo, que també se'n veu pocs de partits de Champions i del que no és Champions, col·laborador de RAC1, i que escoltarem, evidentment, a la Champions, sí, a jugar a RAC1. Hola, Albert, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Molt bé, perfecte, perfectament. Comencem per la fàcil, Naveira, que és qui guanyarà aquesta Champions a Istanbul el 10 de juny de l'any que ve.
Home, doncs si el Madrid no torna a replegar-ho tot, per mi el màxim favorit és el Manchester City, perquè ha sumat la peça que li faltava per poder endur-se aquesta competició que tant desitja. És veritat que el Paris Saint-Germain, per mi, en certa manera podria dir que ha crescut, perquè ha fet un sistema, diguem, més sòlid, i jo crec que Messi també està més adaptat que l'any passat, i jo crec que en aquest sentit es notarà el creixement. I ja després, doncs, d'aquests tres equips que he dit, per mi pot estar el Barça, que jo crec que per plantilla, per futbolistes que ha fitxat, i per la progressió que li espero durant la temporada, doncs pot ser perfectament un candidat a estar a les últimes rondes. Ja veurem si per guanyar-la, però bé, jo en aquests esglaons posaria primer el Madrid i el City, després potser el Paris Saint-Germain, i després doncs ja aniríem al Barça.
Laia?
Sí, jo aconsegueixo bastant amb el Jaume, perquè al final el Real Madrid crec que continua, evidentment, sempre el que ha guanyat l'edició anterior, per mi manté aquest punt de favoritisme. A més, el Madrid crec que és cert que davant potser una mica curt, però ha fet un bon mercat, és un equip molt sòlid, amb les individualitats que tots coneixem, que seguiran al peu del canó, i el Manchester City. Jo crec que Haaland, al final, en aquest tipus d'escenaris et pot marcar la diferència. Hem de veure com va evolucionar l'equip de Guardiola, com Haaland, sobretot quan s'enfronti a rivals de més autoritat, doncs pot començar a desenvolupar el seu futbol. I després ja vindria un altre esgraó. Crec que el PSG ha d'acabar de demostrar que és un equip consistent, evidentment per talent, per noms, hauria d'estar aquí dalt, i jo crec que, com deia el Jaume, després el Barça, també el Bayern, que potser amb la baixa de Lewandowski no ha perdut gol en el dia a dia, però si en aquests dies clau pot haver perdut un tipus de davanter que et pot marcar les diferències, perquè no té un nou a l'ús, i això jo crec que en dies importants et pot passar factura. I hem de veure si el Liverpool aconsegueix corregir aquestes errades de l'inici de temporada, o l'equip va baixant mica en mica, perquè evidentment és un sempre dels favorits, però crec que ara mateix ningú pensa com un dels top 3 a guanyar aquesta edició.
Deixa'm donar la dada de Haaland, que ens sembla molt interessant. 23 gols en 19 partits de Champions.
23 gols en 19 partits.
O sigui, això...
I aquesta ràtio la porta des del primer moment, eh? O sigui, des que va debutar amb el Salzburg,
exacte,
és que sempre ha tingut aquesta mitjana d'un gol per partit.
Sí, sí, o sigui, són 6 partits amb el Salzburg i 13 amb el Borussia Dortmund.
Així li és igual, la competició.
Sí, sí, sí.
Ell fa gols...
L'equip que juga i gairebé el rival.
Sigui, la competició que sigui, aquestes mitjanes espectaculars. Ara esmentava el Blaia al Bayern de Múnich, que és un dels rivals del Barça, juntament amb l'Inter i el Victoria Pilsen. És pitjor el Bayern sense... Ho dirà, home, clar, bueno, no, hi havia gent que deia, mira, el Bayern continua marcant 9 gols, 8, 15... És pitjor o no sense Lewandowski el Bayern, Jaume?
Jo, pel que he vist aquesta temporada, crec que com a funcionament col·lectiu no. De fet, si mirem com va ser la segona meitat de la temporada passada, el Bayern per mi ha millorat perquè Nagelsmann ha tornat al 4-2-3-1. O sigui, el problema va ser que el Bayern... Nagelsmann el va desnaturalitzar durant la segona meitat de curs amb un canvi de sistema més cap a les seves idees i allunyant-se una mica del que és la tradició del Bayern. Ara que ha tornat aquesta tradició, jo crec que el Bayern funciona molt bé. Però sí que és veritat el que deixava caure abans l'Albert, que és que sense Lewandowski al final perds la possibilitat de tenir un nou d'àrea amb el qual també aprofitis una de les coses que sempre ha tingut el Bayern, que és el gol arrel de la centrada lateral. Ara qui juga de nou és Mané, és un davanter d'un altre tipus. Mané, jo crec que pel que fa al tema combinatiu, pel que fa al tema de moviments, a mi em fa l'efecte que el Bayern no perd tant amb el canvi de Lewandowski per Mané, però òbviament deixar de tenir un nou d'àrea acaba tenint certa repercussió. Això sí, si mires els partits del Bayern i si tens en compte com han sigut els últims dos duels on no ha sigut capaç de guanyar, perquè la Bundesliga porta dos empats seguits, realment no és un problema de generació d'ocasions, és un problema més de finalitzar-les i d'haver-se trobat també a grans porters al davant, sobretot Jan Sommer fa un parell de setmanes.
Ell feia amb conya de que clar, el Bayern dues ensopades seguides, l'Inter que sí, també perdia, a veure si no serà tant el grup de la mort això del Barça, Albert, perquè aquest Inter és més el nom que el que té o realment és per espantar-se?
L'Inter no ha començat massa bé la temporada. Jo hi vaig poder veure el partit davant el Milan, va ser una derrota en què crec que l'Inter no va estar massa fi. Hi ha jugadors a títol individual que no estan al seu millor moment, que són peces molt importants, el nom de Skriniar que semblava que havia de sortir, Brozovic tampoc acaba de, tot i el gol que va marcar l'altre dia no acaba d'estar massa bé, i és un equip que ha notat aquesta davallada de rendiment d'algunes de les seves peces importants. I jo crec que l'Inter és un equip molt competitiu. Al final poden estar més malament, més bé, però sempre és un equip que donarà la talla i que costarà molt que no competeixin en un dels partits. Per tant, pel Barça, evidentment, és vital sumar aquests primers 3 punts en un partit que teòricament és el més assequible de tota la fase de grups, i esperar que tant Inter com Bayern, no, doncs un empat, jo crec que pels interessos del Barça seria l'ideal, i evidentment tenint en compte que l'Inter en qualsevol partit es pot complicar, però sí que és cert que ara mateix comença la Champions i el Bayern no és que tingui dubtes, com deia el Jaume, però és un equip que juga sempre a una mateixa marxa, no? Juga amb un ritme molt elevat, que generarà moltes ocasions, però crec que a vegades li falta dominar altres tipus de registre, i sobretot en fases més avançades de la temporada, quan els rivals es tanquen, quan es costa més generar aquest tipus d'ocasions a través del domini, doncs sempre és bo tenir un jugador com Lewandowski que et pot sumar moltes coses, que ara mateix el Bayern ja no és que hagi perdut, sinó que tampoc pot sumar perquè no té aquest perfil a la plantilla.
Parlant de l'Inter, a Itàlia li ha caigut una bona tova a la Roma.
Sí, ha perdut 4-0 la Roma. Udinese 4, Roma 0. Si guanyava se situava líder l'equip de Mourinho, però avui aniran a dormir calentets.
I a més talla ha marcat el Getafe.
Ha marcat Gaston, som a 10 minuts pel final, reclama un penal a en Barri amb un cop a la cara. Jo crec que no és suficient per xiular-lo. Queden 10 minuts, com deia, més l'afegida de Mestalla. València 5, Getafe 1.
El Victoria Pilsen, digue'm que no veus els partits del Victoria Pilsen a la República Txeca, Jaume.
No tinc aquest costum. Sí que he vist els partits europeus i bé, els dos que van jugar a la prèvia contra el Karabakh. A veure, és un equip solidari, és un equip que jo crec que intenta sobretot estar ordenat, un equip que segurament el gran problema quan el Barça s'hi enfronti doncs serà obrir la llauna. En el moment en el qual obri la llauna, doncs jo crec que el Barça a partir d'allà doncs ho tindrà més fàcil per poder assegurar el resultat i per poder tenir més ocasions. És un equip que sol jugar directe. Llavors, bé, al final és un conjunt que diguem, no trobem aquestes diferències entre el que fa la seva lliga, perquè moltes vegades passa que equips d'aquestes lligues, quan arriben a la Champions, es veuen molt obligats a canviar la seva forma de jugar. Jo crec que el Victoria Pilsen, aquesta forma de jugar més de defensa, replegament, sortir al llarg, ser solidari, ja ho té assimilat des del principi, en el seu dia a dia, i a la Champions intentarà aplicar-ho per treure algun punt, que realment, veient el grup que li ha tocat, seria una heroïcitat.
Barça-Victoria Pilsen el dimecres i Inter-Bayern per obrir aquest grup de la mort, o així el vam batejar, ens agrada molt això del grup de la mort a cada sorteig del que sigui. Al Madrid precisament no li ha tocat un grup de la mort, de fet estàvem pendents d'algun estat físic d'algun dels rivals del Madrid, especialment d'un català, Dani Olmo, que ahir va caure lesionat amb el Leipzig, Molló.
Sí, un mes i mig de baixa, 6 setmanes de baixa, lesió al genoll, fet un tuit al mateix Dani Olmo dient que intentarà superar aquest obstacle i sobretot ja no tant per la Champions, però posar-se a punt pel Mundial, perquè...
Però un mes i mig te'n vas gairebé a final d'octubre,
sí.
però a prop.
Clar, i arriba, però més que res és arribar-hi amb ritme, en primera de competició i estan finet, no? M'espurna, més un davanter com ell.
Veus... Vaja, el Madrid passant bé, no? Suposo, Albert. És que anava a fer una pregunta i m'he frenat, i dic que és la normal. El Madrid ha de passar primer i segurament ni que li cali l'última jornada, no? Ui, Albert,
sí,
ara, que t'havíem perdut, Albert.
Sí, és un grup assequible, més el Leipzig, que probablement és... Espera, ara, doncs, de que el Leipzig ara, probablement que és l'equip més fort del grup... Bé,
Mira, el recuperarem per telèfon a l'Albert.
Ha de caure 4-0 aquest
cap de setmana. Ara el recuperem per telèfon i així el podrem sentir amb una mica més de qualitat, perquè si no ens va bé. Jaume, tu veus el Madrid passant, no?
Home, sí, i de fet, si fes el 18-18, no m'estranyaria. Li ha tocat el Shakhtar un altre cop, per tercera temporada consecutiva. A la primera de les tres encara li va guanyar els dos partits, de fet, sí, però aquest any jo tinc molt poques esperances en que això passi, perquè el Shakhtar ha perdut a tots els estrangers per la guerra, bé, gairebé tots, i de fet va estar a punt de perdre també a Mykhailo Mudryk, que és el seu millor jugador en l'actualitat, que sonava per l'Everton, per l'Arsenal a l'últim dia de mercat, finalment s'ha quedat, i home, doncs el Shakhtar ha perdut, el Celtic doncs torna a la Champions 6 anys després, l'última vegada va jugar contra el Barça, que de fet es van dur una golejada aquí al Camp Nou, crec que un 7-0, i el Leipzig doncs no està en un bon moment, parlava ara del tema de Dani Olmo, i aquest cap de setmana va perdre 4-0 amb l'Eintracht. Jo crec que és un equip que, a veure, ha sumat la peça de Timo Werner, que mentre era el Leipzig doncs va fer molts gols i va assimilar molt bé tot el que li demanaven al seu moment Nagelsmann, ara doncs el sistema que utilitza Tedesco és similar, però jo crec que és un equip que potser en certs moments li falta pausa, no? I que potser doncs aquests partits d'anar tan amunt i avall, doncs de vegades poden sortir cara, poden sortir creu, i jo diria que el d'aquest cap de setmana va ser una mica així.
Sort que la jornada és atractiva, sí, i generosa, home, els dies que la juga el Barça, a banda del partit del Real Madrid, Molló.
Mira,
que no caldrà centrar-se del tot en el que fa el Madrid en aquesta primera fase de la Lliga de Campions.
No ho farem, clar. Dimarts, per exemple, Sevilla-Manchester City, Paris Saint-Germain-Juventus, fins i tot un Salzburg-Milan, no deixa de ser un partit amb prou atractiu, o sigui que no ens centrarem massa en el Madrid, sobretot si fa el que ha de fer, que jo tinc la sensació que sembla el Madrid en aquesta fase de grups algun dia que acaba fent el tonto, l'1-2 del Xèrif, per exemple, que després passarà com a primer, però que sempre hi haurà aquell dia que, com diuen Puquí, doncs mira, pot sucar pa, no?
El de l'Atlètic de Madrid, Albert, és amb Porto, Bayer Leverkusen i Bruges. Jo si vist, dic, sí, ha de passar, però és un grup d'aquests que tampoc no te'n pots refiar molt a cap partit, o com ho veus tu, Albert?
Totalment, crec que és un grup complicat per l'Atlètic de Madrid, perquè al final no hi ha cap rival d'aquests que en puguem dir que puguin ser candidats a la Champions. Crec que això també fa que l'Atlètic no se senti còmode amb el paper de favorit. Sempre penso que és un equip que disfruta i gaudeix més quan ha de portar aquesta etiqueta, una miqueta, que ha de portar menys el ritme de joc, i clar, no ho podrà fer. I a més s'enfronta equips com el Porto, que la passada temporada ja li va complicar moltíssim les coses a la fase de grups. És un equip molt dur, el Porto, defensivament, amb transicions. L'Atlètic pateix molt en aquest tipus d'escenaris. El Bruges és un equip que té molt de talent en tres quarts de camp, és un equip vertical que disfruta, i el Leverkusen és cert que va començar la temporada molt malament a nivell defensiu, sobretot, sinó un autèntic desastre, però acumula jugadors de qualitat i és un equip jove que sortirà de forma desacomplexada segurament a competir davant l'Atlètic. I l'Atlètic és allò que tampoc saps exactament quina cara et pot oferir en cada partit, perquè al final és un conjunt que un dia juga i competeix molt bé, com l'altre dia al final al camp de la Reial, i un altre dia doncs, com el dia del Villarreal, que no acaba de sentir-se còmode. Per tant, crec que passarà el conjunt de Simeone, però no sé si ho farà com a primer de grup, i compte que no se li compliqui, perquè serà un mes infernal també per l'Atlètic de Madrid, que la Lliga, evidentment, ha de sumar punts per estar a les posicions de dalt.
Ja, tu veus la plantilla, però, de l'Atlético de Madrid, no? És que jo la manera de jugar a Simeone t'enganya de vegades, però tu veus el fons d'armari? Hòstia, han de passar, però...
Home, però és que a més, l'any passat el fons d'armari va ser clau per l'Atlètic en una temporada on determinades peces van anar a baixar molt el rendiment, perquè Llorente no va estar tan bé, perquè la defensa hi va haver jugadors que tampoc van rendir, sobretot qui va baixar molt el rendiment i es va notar moltíssim va ser Jan Oblak, però l'Atlètic tenia una rotació, sobretot de davanters, que li permetia canviar els partits en quan arribava el moment de fer les modificacions, no? I jo crec que, tot i que s'hagi després d'algunes peces aquest estiu, doncs continua tenint aquesta rotació potent de futbolistes a dalt, i per tant, doncs, si se li complica, l'Atlètic té bones peces de les quals tirar per intentar resoldre els partits.
I veure xutar la Champions,
sí.
Jaume,
sí,
això,
sí.
Ostres...
Sí, sí, és maco, perquè és un jugador molt humil, un futbolista molt amb els peus a terra i que tindrà una oportunitat amb el Bruges, no? Jo crec que és de celebrar i que, a més, Jutglà és que l'oportunitat se l'està guanyant al 100%, perquè és que no para de fer gols a l'equip belga, una gran incorporació per l'equip del Jambri de l'Estadio, així que, bé, doncs una peça que estarem atents.
A l'altre equip espanyol, el Sevilla, amb City, com dèiem, amb aquest Sevilla-City ja dimarts a les 9 per obrir forts, Borussia Dortmund i Copenhagen, Aquí, quins dos favorits veus, a priori, Albert, per passar vuitens?
Jo ara mateix et diria que el Sevilla no l'acabo de veure, eh? De fet, el Dortmund, per mi el City, evidentment, és el màxim favorit per quedar en primera posició, i el Borussia Dortmund en segona posició. És que el Sevilla ja no només que suma només 3 victòries dels últims 16 partits de Lliga, és un equip que ara mateix ha perdut totes aquelles senyes d'identitat que el feien tan competitiu, amb la defensa del punt de penal. Bono ara mateix transmet dubtes, no hi ha una parella central solvent, Marcao, que és aquest fitxatge que per mi ha d'elevar el nivell de la plantilla, encara no ha pogut debutar i per tant tardarà en agafar ritme, un mig del camp molt lent, que pateix molt, com vam veure ahir contra el Barça en les transicions, una davantera poc flexible, un poc 1 contra 1, poc gol. És un equip que ara mateix ho té complicat, eh? Jo penso, perquè al final el City, per mi, veurem, eh? Potser el dimarts el Sevilla guanya el Manchester City i comencem amb una sorpresa, però si el City i el Dortmund aconsegueixen tenir un ritme de joc molt elevat, no veig el Sevilla sent capaç de competir. Després el Copenhagen, que és un equip que sempre té jugadors joves interessants, sobretot un que diu Christensen, un altre a l'esquerra que apunta molt bé, i és el típic equip que se li pot complicar al Sevilla. Per tant, és que jo no descarto fins i tot que el Sevilla no quedi ni tercer, eh? Hem de veure com evoluciona tot, però és que ara mateix em deixen molt males sensacions l'equip de Julen Lopetegui.
El nou Dortmund sense Haaland, Jaume, com és?
A veure, anava a tenir una peça al davant incontestable com Aler. Ja sabem el que ha passat amb Aler, que se li va diagnosticar un càncer i ha hagut d'entrar en el seu lloc Anthony Modest, que és un futbolista que coneix bé la Bundesliga i que fins i tot ha fet gols importants ja en aquest començament de temporada. Adeyemi, que és un futbolista que al Salzburg doncs era pal de paller absolut. Aquí té un paper una mica més gris, perquè sol jugar a la banda dreta. El que intenta aprofitar Edin Terzic és la seva velocitat, sobretot, i que és un futbolista doncs, que té capacitat per pressionar, per defensar, per anar amunt i avall, i aquest treball doncs, jo crec que ell l'aprecia i prefereix que estigui allà. És un Dortmund que ha fet molts fitxatges, és un Dortmund que està sent capaç de resoldre la majoria de partits, o almenys uns quants dels partits, per diferències curtes, i que de moment està sent competitiu, tot i que va tenir una relliscada d'aquestes que et fa pensar que si hi ha una disputa amb el Bayern una mica fins al final a la Bundesliga, serà impossible que la guanyi perquè clar, o sigui, recordo sobretot el partit del Werder Bremen, que anava guanyant 2-0 al 89 i va perdre 2-3. O sigui que al final l'equip continua tenint aquests tics que l'han caracteritzat els últims anys de relliscar fins i tot en partits que semblava tenir guanyats. O sigui que jo crec que el Dortmund ha fet bons fitxatges, crec que està demostrant coses bones, però també té una mica aquesta altra cara.
Hi ha un grup amb molta història, amb equips amb molta història, Liverpool, Nàpols, Ajax, Rangers, vaig aquí per fer prèvies i històries dels clubs, és un festival. Parlant del Liverpool, Albert, a tu t'encaixa el fitxatge d'Artur per l'equip de Klopp?
A mi m'encaixa el perfil de jugador. Jo crec que necessita el conjunt de Jürgen Klopp un gestor, no? Un futbolista que pugui rebre els primers metres, que sigui capaç de posar una mica de pausa, de connectar també amb els futbolistes més ofensius del Liverpool i de donar aquest temps i aquest espai perquè el conjunt de Klopp pugui, no diríem, doncs, assentar-se al camp contrari. Però és que no, al final sí que m'encaixa el perfil, però no el nom, perquè és que jo crec que Artur és un futbolista molt irregular, porta des que ha sortit del Barça doncs, 2-3 temporades a un nivell molt baix, irregularitat física, també a nivell emocional és un jugador que no acaba d'estar bé, i per tant, em genera dubtes, el que representa Artur amb el que representa Klopp, no? És una barreja estranya, també ho semblava en el seu moment un Thiago que arribava com un dels millors futbolistes en el que era l'estil del Liverpool i ha acabat sent probablement un dels tres jugadors més importants, s'està notant molt la seva baixa, però evidentment jo crec que Artur arriba amb aquest rol de suplent. L'altre dia ha fet el Liverpool en l'últim partit de la Premier League, va acabar jugant amb pràcticament dos extrems com a interiors, i és un equip que torna una miqueta aquell rock and roll, però no li senta gens bé, perquè la defensa està molt més afeblida, ha baixat el nivell Alexander-Arnold des del lateral, i ara mateix és un equip que no és reconeixible, no, que era anteriorment, i li costarà, jo crec que li costarà, evidentment, acabarà arribant al Liverpool de Klopp, però han fet un mercat, per mi, massa curt en quant al que necessitaven, i qualsevol baixa, qualsevol imprevist que puguin tenir, jo crec que els restarà molts números a Europa i a la Premier, evidentment.
Citaves el PSG, Jaume, quan deies favorits a emportar-se la Champions el 10 de juny del 2023. En què l'ha millorat Galtier, el Paris Saint-Germain, en el que li hem vist de moment aquesta temporada? 100 partits de la Lliga Francesa, que sempre no, doncs s'han de posar una mica potser més entre cometes, després amb el nivell que es troba el PSG a la Champions, però tampoc no menys tinguem la Lliga Francesa. En què l'ha millorat?
Home, jo crec que l'arribada de Vitinha doncs li dona creativitat al mig del camp. Al principi de la Lliga doncs, havia provat en alguns partits amb una defensa de 3, un doble pivot amb Berratti i amb Vitinha, que realment és un doble pivot prou ofensiu i que realment doncs, parla també de la diferència de nivell i de que el Paris Saint-Germain es pot permetre jugar doncs, només amb 2 al mig del camp a la Lliga. I després doncs, el que hem vist aquest cap de setmana segurament s'assembli una mica més al que veurem, no? Amb un 4-3-3, amb 3 futbolistes al mig del camp per intentar doncs que l'equip estigui compacte. I home, doncs jo crec que en el que ha millorat, a part de que l'equip, o sigui, jo crec que Galtier s'ha adaptat almenys d'inici bé al que és aquest Paris Saint-Germain. O sigui, Galtier era un entrenador que tenia una etiqueta molt clara de jugar sempre amb el 4-4-2, de ser un entrenador que els seus equips sobretot eren de contracop, de tenir les línies molt juntes, sortir a la contra. Amb el Paris Saint-Germain jo crec que s'ha vist doncs, una cara diferent, o sigui que jo crec que ell primer s'ha adaptat bé, i després doncs, el que deia abans, jo crec que la millora de nivell de Leo Messi li dona un salt a l'equip ja per si.
Després hi ha la incògnita, Albert, aquesta no la resoldrem fins que s'acabi la Champions, de com afectarà aquest calendari més carregat primer en aquesta primera fase de grups, i sobretot el fet que hi hagi un Mundial i que tota la competició de clubs s'aturi durant 2 mesos a tota Europa. Això és difícil de saber avui dia.
Sí, evidentment, jo crec que això ara mateix podem especular molt en com pot afectar, però el que queda més clar és que al final hi ha molts jugadors, evidentment, tots pensem en els més veterans, no? Per exemple, Messi, Neymar o el PSG, que volen arribar al 100% al Mundial, i per tant potser 2 o 3 setmanes abans de concentrar-se doncs s'ho pensaran més en segons quines accions, perquè és la gran última oportunitat de Messi i de Neymar probablement d'aconseguir aquest gran títol amb el seu país, a més una Argentina i un Brasil que arriben com un de les favorites, i sempre s'ha de mirar doncs com rendeixen aquests jugadors més veterans setmanes abans del Mundial. Potser sí que al final els futbolistes més joves també s'ho prenen d'una altra manera, perquè evidentment físicament poden arribar tot, però sobretot aquests jugadors que ja tenen més veterania, doncs serà interessant veure els seus clubs quin paper juguen. Si el PSG, jo crec que és molt important pel PSG doncs començar molt bé la temporada, intentar guanyar aquestes 2-3 primeres jornades a la Champions per intentar doncs poder donar descans, ja pensant en que aquests jugadors doncs puguin arribar frescos al Mundial i per tant no hagin de competir pitjor per tenir-los dins del camp. Jo crec que serà interessant veure la gestió que es fan en aquests partits, perquè el PSG, per exemple, ha començat molt fort la temporada i probablement doncs és l'equip més paradigmàtic en aquest sentit, perquè té 2 de les estrelles que segurament afrontaran amb més il·lusió aquest Mundial.
Vaig acabant, que arribem a les 11. Abans, però, Jaume, de quin equip diries, dels que no són top, que és atractiu de veure? Allò que si et poses a veure un partit d'aquest equip a la Champions, tu passaràs bé.
A veure, jo tinc ganes de veure a 2 del grup A, l'Ajax i el Napoli. El Napoli perquè ha fet canvis aquest any a la plantilla, ha marxat Insigne i en el seu lloc ha entrat un noi georgià que es diu Huicha Kvaratskhelia. I que està sent un boom absolut, perquè és un futbolista que, a més del regat espectacular que té, està fent molts gols, està generant moltíssim en els seus primers partits. Amb l'Ajax d'Alfred Schreuder, ex-assistent de Koeman al Barça, tinc curiositat també per veure com el fa rendir en un grup difícil pel fet de que ha perdut molts jugadors, però que continua tenint qualitat, o sigui, continua tenint a Dusan Tadic, ha fitxat a Bergwijn, manté a Berghaus, ara doncs està jugant molts minuts un noi de la cantera que es diu Kenneth Taylor, que també té molta qualitat. Jo tinc ganes de veure aquests dos equips, i després, doncs, bé, també tinc la incògnita a veure de què tal la Juventus, un equip que per mi ha fet fitxatges interessants, però que en algunes posicions també s'ha descompensat una mica, i no us puc assegurar que ens divertim moltíssim veient a la Juventus, perquè a sobre l'entrena Massimiliano Allegri, però sí que crec que jo almenys tinc curiositat per veure com rendeixen aquest any a la Champions.
I l'última, he començat preguntant qui guanyarà la Champions, deixant de banda el Barça, qui us agradaria que guanyés aquesta Champions, Albert?
Bona pregunta, perquè hi ha uns...
Tenim un minut fins a les 11 a Playa.
Sense pressió.
Home, doncs jo potser diria que el Manchester City, no? Que és un equip que, doncs, evidentment, per Pep Guardiola li tinc certa estima, i que al final, amb el fitxatge que han fet de Haaland, penso que pot ser el següent, també.
Jaume?
Home, a mi per agradar, i, però mantén un desig que és molt poc probable que es compleixi. Home, doncs seria maco el Milan, però evidentment no li dono cap possibilitat que això passi. Però que m'agradés fora del Barça, doncs sí, el Milan, que té 7 copes d'Europa, que fa anys que no la guanya, que és un gran d'Europa, que està sortint per fi d'una travessia pel desert llarguíssima.
Ai, se sap, ai, se sap. Amb Sergio Dest tot és possible a la plantilla del Milan.
Sobretot amb Dest.
Jaume Naveira i Albert Blaia, un plaer, moltíssimes gràcies, i a gaudir molt d'aquesta Lliga de Campions.
Així ho farem. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
El Blaia, que l'escoltarem ja dimarts, amb aquest Champions a jugar a RAC1 aquesta temporada, tots els partits de la Champions en aquesta sintonia. Mira, penjat el Blaia, sí, ha penjat, Dani, ja pots anar traient. I nosaltres també anem penjant, que arriba el Pariser amb el Tu diràs fins a la 1 de la matinada. Gràcies per ser-hi un dia més. Ha guanyat el València, Ballera?
5-1, expulsat Ilaix Moliba al València, i ara en Barri també en els últims minuts per part del Getafe.
Tornem dissabte que ve, ara el Tu diràs. Adéu-siau. CaixaBank.